A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
I 16 minuts, deslliurat ja de les seves càrregues a la Junta del Grup d'Estudis, i això vol dir que hem de suposar que ha començat ja a escriure la versió corregida i augmentada del llibre dels topònims, Ignasi Maria Muntaner. Què tal?
Molt bé, vull dir, això de les càrregues tampoc no és cap càrrega excessiva, vull dir, van ser des de juny fins a març, a febrer.
Així encara ho has pogut.
I com que el grup d'estudis més o menys ja va té una rutina i va funcionant sol, doncs era qüestió de... com el que va dalt d'un carro i no ha de arrossegar el carro, sinó que va movent cap aquí, cap allà les regnes i ja està, vull dir, una cosa així. No m'he sentit massa carregat.
No t'has sentit massa
bé, eh? Massa carregat.
Està bé això de dir que una entitat, això, va més o menys sola.
Sí, home, sí, normalment. Bueno, si l'entitat és de certa categoria com el grup d'estudis... Si és així, doncs ja tenim molta història, més de 30 anys, vull dir, el dia que vaig plegar ja vaig fer aquest discurs, vaig parlar de que el grup d'estudis té una certa rutina i que això l'ha salvat d'aventures perilloses i que convé mantenir la rutina, no prendre grans aventures.
Que n'has viscut alguna d'aventura perillosa que hagués pogut acabar sent una aventura?
No, el grup d'estudis no, per això dic que la virtut és aquesta, perquè clar, aguantar 30 anys també...
Amb una
empresa cultural, jo amb una empresa recreativa que van, no sé, un club nàutic o una piscina o coses d'aquestes, potser la cosa és diferent, però això d'anar fent cultura durant més de 30 anys, si no es té una certa ponderació en els termes, no s'acaba. Mm-hmm. Hi ha exemples d'entitats que s'han acabat, no sé, per posar un exemple, i així es farem quedar malament Vilanova. hi havia a Vilanova una fundació...
Aprofitant que el Pisuerga passa per Valladolid.
Exacte.
Tot això.
Hi havia la fundació de la Biblioteca Víctor Balaguer, no sé si es deia exactament. Sí. Biblioteca Víctor Balaguer, la fundació, una cosa, que era l'única entitat cultural que hi havia a Vilanova.
L'única?
Hi havia, sí, després de la guerra, no? I va desaparèixer, no sé, cap a 15 anys, cap als anys 60, i actualment no n'hi ha cap. Quan l'Institut d'Estudis Penedesens, que és una mica una mena de lloca que xupluga els pollets de tot el Penedès, doncs convoca reunions d'entitats culturals a cada poble, a Vilanova hi va ningú. Hi ha una entitat que fa la feina, supleix, que és el Talaia, el centre excursionista, i que supleix aquesta falta, però entitat cultural, cultural estrictament no n'hi ha, de manera que, vull dir, és possible desaparèixer, i el grup d'estudis ha anat aguantant.
Nova presidenta Vinya Panyella, eh?
La Vinya Panyella, sí, amb una junta menys dos o tres canvis igual que l'anterior, que hi era gent provada i que sabia la seva feina i que cada un funcionava en la seva àrea, i esperem que tiri endavant, sense progressar excessivament. És com aquell matrimoni que van al metge i el marit estava fotudet i la dona li diu: arregla'm el marit, però no gaire, perquè si no després comença a fer coses per aquí i per allà i es torna a posar mal. Arreglat, però no gaire. Doncs esperem que el grup d'estudis igual.
Algú que escolti l'Ignasi Maria Muntaner dirà: quin esperit més conservador, que no passin grans coses.
No, vull dir que segueixi fent les mateixes i se'm presenta l'oportunitat de fer-ne una de nova, que estigui bé, important i possible que la faci.
Però ens diràs que el secret de l'estabilitat està en prendre's les coses en mesura.
Sí, això sí. Com diuen els llatins, ne quid nimis, que vol dir no fer coses grosses.
Gràcies.
No res excessiu, per la lletra, no res excessiu. Ne quid nimis.
O sigui que una nimietat és precisament això.
Sí, nimis vol dir massa.
Entesos.
Nimis vol dir massa. I nimietat, clar, deu ser el contrari de nimis, una cosa petita.
Com ens hem quedat amb el llatí, que ja no sabem ni un pare. Ja,
no. Quasi bé tothom, eh?
Que bé tothom.
Ni els capellans, ja. Sí, clar, s'ha perdut, eh? Tu, abans estudiava els seminaris en llatí, llibres en llatí, no? Però actualment no, llibres en, no ho sé, en català o en castellà i no.
No, no,
I,
no, no sovintegen, eh? Els llatinistes no.
No, no, i els medievalistes que han de fer servir el llatí com a eina d'això, perquè tots els documents medievals són en llatí. Però és un llatí macarrònic, és quasi bé català llatinat i amb una mica d'intel·ligència lingüística es capta, tampoc no sap el llatí. I jo també l'he perdut, el llatí, vull dir, ja, si ara fessin traduir Ovidi o Virgili, un d'aquests, no en sabria, no? Coses senzilletes, sí, es va rovellant, no?
Com tots els idiomes, eh? Si no s'utilitzen, arrovellen, això és el que diuen. Sí, sí. Amb aquesta, a veure si està més d'acord o no, creu l'Ignasi Maria Montaner que fa falta gent jove?
Ai, que fa falta, sí. Que hi és, no. Això també...
Quin nom és categòric, eh?
No, no hi és.
Està tan categòric com el sí.
Això ja t'ho això ho tinc claríssim. No sé si amb el pas dels anys el tema canviarà, però actualment la gent jove, així com abans, a veure... Per poder fer coses s'havia d'apuntar amb una entitat. Actualment no necessita apuntar-se a res. Té el mercat tot el que vulguis. I un dia pica aquí, un dia pica allà, sense comprometre's amb res. Llavors totes les entitats, sigui del tema que siguin, estan perdent clientela jove. I no parlo del grup d'estudis, també. Hi ha gent jove, però tampoc no excessiva, potser no en la proporció que tocaria per la piràmide demogràfica.
Ho pregunto sobretot per aquell comentari que de ben segur l'Ignasi Montaner, com altres tantes persones del grup d'estudis es deuen haver escoltat en més d'una ocasió, que és... No, uns que diuen no, és un reducte de persones d'una determinada edat, ja, etcètera, etcètera, i en canvi la gent jove hi té poca presència. Això segur que s'ho ha escoltat l'Ignasi, com altres persones.
Però és fals, no és cap reducte, al revés. S'ha buscat moltes vegades buscar gent jove i no hi era, no s'ha trobat de cap manera. És que no solament entitats culturals com el grup d'estudis, sinó entitats recreatives com el Prado i el Retiro. On són? On són la gent jove en aquests llocs? N'hi ha, però no en la proporció que tocaria. I una vegada vaig dir això en públic i el que em va venir un altre i em va dir, i també en els partits polítics. Els partits polítics, vull dir, fora de quatre gats que s'apunten perquè, mira, són rares avis, doncs actualment viuen dels que es van apuntar als anys 60, que ja són quan va començar la democràcia, que llavors ja va una efervescència i una ebullició, i actualment ja quasi bé són avis aquests. De manera que jo vaig tenir un alumne allà a l'Institut de Vilanova,
perquè és estrany que persones tan vinculades a l'ensenyament com bé, en aquest cas el grup d'estudis també hi ha persones vinculades a l'Ajuntament, a l'ensenyament, sí. I a l'Ajuntament hi ha persones vinculades a l'ensenyament també, i en canvi aquest, diguem, aquesta certa visió més o menys no massa optimista dels joves en situacions de compromís, i és bastant present.
No n'hi ha. Ja t'he dit la teoria meva, és aquesta, que els joves no es comprometen perquè no ho necessiten. Tenen a l'abast tot. I, per tant, van picant aquí i allà i que la feina la facin uns altres. Jo no sé si això durarà eternament o amb el pas del temps les coses canviaran, però actualment és així. Com et deia, vull dir, jo tenia un alumne a l'institut, que és d'allà a les Roquetes de Ribes, que també es va apuntar amb una entitat cultural que hi ha allà a les Roquetes, que no sé com es diu, Centre d'Estudis de les Roquetes, una cosa així, eh? Que hi havia aquell Llinàs
i l'Àngel Llinàs,
que va fer la història
de Vallcarca.
De Vallcarca. Bueno, aquest jove un dia ho vaig trobar, fa dos o tres anys, i em va fer una cosa que em va fer gràcia, perquè diu, jo, quan tenia... Ara deu tenir uns... prop de 40, 30, 40. Quan jo tenia 18 anys em vaig apuntar al centre cultural aquest de les Roquetes, i clar, era l'últim de la família, l'últim món, l'últim acabat d'arribar, i jo no m'atrevia ni a obrir la boca, tots estaven per sobre meu. Dic, bueno, ja passarà el temps.
Però això segurament els hi ha passat a tothom, no?
Sí, no, ell no ho criticava.
No, dient que... Ja,
passarà el temps i diré pujant, no? Això era els 18 anys. Va arribar als 25 anys... vaig mirar darrere meu i no hi havia ningú, jo seguia sent el més jove. Vaig arribar als 30 anys, vaig mirar darrere meu i no hi havia ningú, jo seguia... Ara tinc prop de 40 anys, miro darrere meu i no hi ha ningú. Vull dir, és que és un problema general de tothom. I no, no, no... En fi...
No, no, que ens venia de gust aquesta reflexió a partir de, del que dèiem, de les dificultats moltes vegades que tenen les associacions sí. de trobar persones, diguem, sí, que s'impliquin sí. a les juntes directives o que...
El que passa que alguns joves de vegades això ho fan servir per dir del grup d'estudis que és un grup tancat, i no ho és en absolut. Ningú que ha intentat entrar-hi s'ha trobat que se'l mirava així de reull i que hi fa aquest aquí, no, al revés, eh? Vull dir, són els joves que li volen entrar, i dir que és un grup tancat perquè ells no hi entren és una excusa, la culpa és d'ells, no del grup,
eh? A vegades quan l'Ignasi parla així, oi? Bé, nova presidenta del grup d'estudis sí. i junta també, que en bona part, com deia l'Ignasi, recupera sí, bona part dels elements
gent provada
de l'anterior junta. Per on ens havíem quedat i per
estàvem
on seguim?
Estàvem a Mira el Peix. Havíem seguit el passeig marítim i d'arribar a la punta extrema del passeig
és
marítim.
És veritat.
Vam deixar, ja vam començar a parlar de que era una quadra que tenia unes guardes dels bacons i de llac llops i que, en fi, aquestes coses, no? Llavors... potser, ja que estem a Mira el Peix, potser convé parlar una mica del nom, d'aquest nom de Mira el Peix, que és un nom força estrany, i que si vols que et digui i ho confessi, no he arribat a aclarir d'on surt. Per començar, doncs, cal dir que hi ha dues versions del nom aquí a Sitges. Una és Mira el Peix i una altra Miro Peix. Miro Peix,
Que hem sentit més la primera que la segona, tot sigui dit.
Sí, però la segona jo també l'he sentida.
D'acord.
També l'he sentida i hi ha gent que la diu encara. I llavors, clar, en aquest cas és un cas semblant a una altra vegada que vam parlar de les proelles o de les provelles, I què cal dir? Quina és la bona? Jo no diria que cap de les dues és la bona, o que les dues són les bones. Que podíem dir que n'hi ha una més lògica, més d'acord amb l'etimologia, amb les normes i tot això, que seria Mira el Peix, i que la forma Miro Peix és una forma vulgar, una transformació de Mira el Peix, però aquestes formes vulgars, en contra del que pensa la gent, de que, clar, pobrets van a l'escola, quin remei els queda, i allà els hi ensenyen que el català és així, i només es pot dir així, i que això no es pot dir, i que això està mal escrit, i que això està mal dit, en contra del que pensa la gent, que se li entra aquesta idea al cap, totes les formes vulgars, en tal que siguin catalanes, són respectables i fins i tot conservables. Mm-hmm. que si no acabarem parlant tots com la gramàtica de mm-hmm. l'institut i com el diccionari de l'institut, i al final el català serà una llengua inodora, incolora i insípida.
Ara de tota manera qui t'escolti pensarà, em sembla que no arribarem mai a parlar com la gramàtica.
Per mi, jo ja m'imagino que no, però la gent ho intenta i es pensa que mm-hmm. i li sap greu no parlar com la gramàtica. D'acord. Doncs no hi patiu tant. Sí, una cosa és
dir que hi ha coses que poden fer patir més que no pas aquestes.
Exacte. Hi ha gent que diu el català s'està perdent perquè tothom parla malament. Jo no ho crec que sigui per això. Voldria més que tothom parlés català malament, però que parlés català. Que això s'arregla, parlar-lo malament. Però el no parlar català no s'arregla. I per tant, vull dir, no tanta preocupació per la normativa.
Quants pares, mares i avis poden dir, doncs, té tota la raó, perquè nosaltres el parlàvem com podíem.
Exacte.
I ho vam continuar parlant.
I es conservava, i era d'això, no? De manera que jo...
O sigui que podríem escriure Miro Peix, i seria absolutament correcte.
Sí, a veure, estem... El llindar, d'acord. A veure, hi ha la llengua culta i la llengua, diguem, normal, popular. A la llengua popular, dir Miro Peix, perfecte.
D'acord. Escriu-ho...
La llengua culta, la llengua escrita ja és una llengua culta, suposa. I per tant, jo penso que és preferible fer servir la forma més
lògica,
més correcta. Em sap greu dir correcta, perquè l'altra també ho és, la forma més etimològica. No? Jo preferiria això, però que no es perdi la llengua parlada. No?
D'acord. És a dir, podem dir fanigola, però a l'hora d'escriure és millor que diguem farigola.
Fanigola i dilluns i plovisca i
si anava a dir Madrid.
I miro peix i provelles.
D'acord.
Tot això
ho podem dir, eh? I que no ens diguin res.
I tant, igual que de tant en tant que no està bé, però jo també em passa, diem castellanismes, bueno, és igual, tampoc, escolta, no n'hem de patir tant.
És que gairebé diríem que això del bueno és un català, ja hauria de formar part del català, eh?
I tant.
Perquè a part quan diem bueno no ho diem en el mateix sentit moltes vegades,
té tan mal aspecte, bueno.
Que té, ja no dic allò del puesto, no,
diuen que ho deia en Pompeu Fabra
el bueno, i més en deuria dir
i que no se'l podia treure de sobre que
el bueno.
Sí, ell intentava treure-se'l i confessava a la gent coneguda, quan engegava alguna, ho sento, però no ho puc treure de sobre.
I els altres deien, bueno, home, no et preocupis.
I deia una cosa completament utòpica, deia, els nostres descendents, com que ja viuran en una societat catalana i aprendran català des de l'escola, ja no ho diran, però jo no puc evitar-ho. Em sent la pobra home si ressuscités.
Que se'n faria creus.
I tant, i tant.
Per tant, es pot dir, mira el peix i miro peix.
D'acord. No? Llavors, de què ve aquest nom de mirar el peix o de mirar el peix? A veure, es pot parlar científicament o llegendàriament? Científicament resulta que hi ha altres miro peix, i en aquest cas ja és la forma correcta, en occità. Fa poc vaig estar a Tolosa i hi havia un carrer que era carrer de miro peix. I llavors els que han estudiat l'occità diuen, i després es pot aprofitar pel català, per mirar el peix, els que estan a l'occità diuen que els llocs dits miro peix en occità sempre són llocs des dels quals estan o a prop o des dels quals es veu l'aigua. Normalment un riu, també pot ser el mar.
D'acord, això és raonable, no?
Sí, clar. Sí, la forma que en un lloc diguin miro peix, perquè des d'aquí veig el peix, jo no el veig gaire lògic, però vaja, com a mínim té una certa relació, no? Pot ser una certa explicació fins i tot científica. Llavors, diuen que els mira el peixos catalans, perquè de llocs que es digui mira el peix, no sé si en altres, però cognoms mira el peix, sí, n'hi ha bastants. Sí. Doncs que també passa el mateix, no? I que és un lloc des del qual es veu el mar o des del qual es veuen els peixos.
Perquè d'indrets que s'ho diguin, a part del nostre, per dir-ho així, n'hi ha?
De llocs a Catalunya que jo sàpiga, no. És a dir, a veure, no ho asseguro rotundament.
D'acord.
En aquest moment no se m'ocorre i no d'això, però podria ser que n'hi hagués.
D'acord.
Ja ho miraré.
Però en aquest cas sí que Tolosa de Llenguadoc, per dir-ho així, vas trobar un carrer que es deia carrer de Miro Peix.
Sí. Però hi ha el castell de Miro Peix, hi ha tres o quatre Miro Peix.
D'acord.
I tots són llocs a vora de l'aigua.
Llavors,
clar, diuen, aplicant això el castell de mirar el peix de Sitges, doncs, home, ja ho veiem.
Ja està.
Tenim el mar a la vora. Jo, com que ja tinc una certa mania aquesta explicació, tot i ser l'única que conec...
Tu acostumes a tenir bastantes manies, algunes explicacions, diguem, home, que ja estan establertes, eh?
El món avança quan un no es creu el que li han explicat.
D'acord.
Perquè, si no, encara estaríem a les cavernes. Quan algú li diuen, això és així, vols dir? A veure, deixem-ho mirar. I resulta que no, es produeix un avenç.
D'acord. Però és a dir, d'entrada creus que seria raonable una certa associació del mot miro peix o mireu peix a l'entorn, diguem-ne, un entorn de costa.
Bueno, és
el cas d'aquí. Això sí, com seria el nostre cas d'aquí.
Però, com deia, jo, com que no em crec gaire l'explicació, tot i ser l'única, diria algú si s'ha pujat el castell de mirar el peix una vegada i si ha mirat el mar. El mar està a 2 quilòmetres o 1,5 quilòmetres de distància, es veu com una línia a l'horitzó i d'allà veure aigua res, vull dir que no... Però com que no tinc cap més explicació per donar del nom de mirar el peix, doncs ho deixo així penjat i potser en algun moment algú trobarà una explicació més bona.
Atenció,
jo seguiré intentant-ho.
Perquè el castell no és el far de mirar el peix?
Sí, al costat. Al costat.
I d'allà no ho veus, al mar?
Sí que es veu, però es veu, no és allò de dir...
Ah, vols dir que el tens als peus, d'acord.
Com passa amb els miropeixos de
Occitans. D'acord.
Si vols dir
això, no és el castell de Tossa.
El castell està aquí i el riu és de sota.
No.
Vull dir, en aquest cas jo diria que no, però torno a dir que no trobo cap més explicació, per tant, provisionalment, acceptem-ho.
I en espera de millors explicacions...
Exacte.
Acceptem aquesta, que voldria pels miropeixos i pels miropeixos de la costa occitana catalana.
D'acord. I llavors amb això enllaça la llegenda.
Mm-hmm.
La llegenda, que també és bastant increïble, a part que ja sabeu que és una llegenda i que per tant no te l'has de creure gaire, però és que fins i tot la narració de la llegenda és bastant increïble. A veure, l'explicació és una explicació ja antiga, potser medieval i tot, és que al castell de Viralpeix hi havia els moros, els moros allà resistien i els cristians no podien entrar-hi, i que clar, els cristians doncs, anaven fent per baix, els moros a dalt i els aixòs a baix, i que un bon dia doncs un pescador, potser un dels que assetjaven el castell, va pescar un peix, i va pescar un peix gros, i tothom, mira quin peix i tal, i els moros des de dalt ho veien. Llavors els moros, com que eren tontos, pobrets, van baixar a veure el peix, van deixar les muralles desemparades i els cristians es van apoderar de mirar el peix. Torno a dir-ho d'abans. Tu creus que des del castell de mirar el peix veien un agent pescant a la costa i un peix gros? Ho dubto moltíssim. Per tant, és una d'aquelles explicacions divertides, mm-hmm. i tal, i que com que, com deia abans, no n'hi ha de millor, doncs a fer fortuna. I tothom l'explica i tothom la... pensa que aquest és l'origen de la paraula.
Dins de la teva malfiança ens creiem més la primera que la segona.
Ja,
o et creus més la primera que la segona, dins de les reserves que em fas.
La segona ja diu al començament que era una llegenda.
I com a llegenda que quedi.
I com a llegenda era, però també és una llegenda una mica absurda, perquè torno a dir això, des de dalt al castell de Miralpeix la costa es veu la llunyania i no veuen si pesquen, si no pesquen, si els peixos són grossos, els peixos són petits, no veuen res. Per tant, no...
En qualsevol cas, no se n'ha trobat cap altre de millor d'explicació?
No,
ni per un costat ni per l'altre,
Que jo sàpiga en aquest moment, no.
D'acord.
I per tant, si algun dia surt, ja faré conèixer els oients.
De moment sàpiguen, però, que miro peix és un mot que es pot trobar en altres...
En altres llocs.
En altres
llocs. Sobretot Occitània.
Sobretot Occitània. Catalunya costa més.
Sí,
o menys...
no ho sé. Ja ho investigaré. I
si altres miro peixos o miro peixos a Catalunya.
Si en trobo d'altres el dia...
No, el següent dia ho comentem a veure si ha hagut fortuna o no, però molt em temo que d'alguna manera o altra ho sabries.
Sí,
crec
que sí, perquè si no, buscar el significat de mirar el peix, hauria buscat els altres mirar el peixos.
Diríem que molt probablement l'haguessis trobat, però bé, no se sap mai.
Molt bé, a part del nom, doncs, el castell de mirar el peix consta des del segle XI a l'any 1030, poc després, vull dir, no gaire més que Sitges, perquè el nom Sitges es coneix des del 982, això són 50 anys més que el temps medieval no són gaire cosa, no? Va estar en ús durant tota una sèrie de temps, fins a pràcticament tota l'edat mitjana. Actualment em van fer arribar, que també l'he de llegir, l'he de veure directament, un document del segle de l'any 1325, aproximadament, en el qual el bisbe de Barcelona dona permís a la senyora Saurina de Miralpeix, que era la mestressa en aquella època del Gresos, per poder oir missa sense anar a la parròquia a la capella del castell. Cosa que vol dir, en primer lloc, que en el segle aquest, 1300, segle XIV...
Sí, i encara hi vivien.
Vivien al castell, el senyor del castell vivia al castell. I en segon lloc planteja el dubte de què és aquesta capella del castell, perquè clar, el castell és un cop de puny, vull dir, que allà hi hagués una capella dintre, encara que fos petita,
et costa de creure també.
És una mica difícil de creure, no? Aleshores, si no és la capella del castell una habitació del castell, lògic és que fos la Mare Déu de Gràcia que està al costat. I llavors seria la notícia més antiga de la Iglesia, de la Mare de Gràcia, que encara que té un aspecte medieval, ningú sap exactament quan es va fundar ni quan d'això és, no? El que passa és que això ho he trobat amb una nota escrita una citació i no he vist el document que està al l'arxiu del Bisbat de Barcelona i intentaré veure'l per veure què diu exactament d'aquesta capella del castell.
D'acord, però d'alguna manera es diria que pels vols del 1300 i l'inici del segle XIV
estava habitat amb els senyors, perquè habitat va continuar bastant fins al segle XVI. El que passa que ja allò ja no tenia utilitat militar, els senyors se'n van anar a llocs més plans i més agradables, i allà hi va haver una espècie de, com si diguessin, bueno, no ho eren ocupes, però pràcticament, no? Va quedar abandonat, llavors allà hi van els amos o qui fos van deixar quina gent, pagesos, que vivien allà dintre, baixaven a cultivar els camps dels voltants, i així es va durar fins al segle XVI, i a partir del segle XVI ja va quedar totalment abandonat.
D'acord.
Almenys segons les excavacions del García Targa, que fa uns quants anys van fer excavacions amb estudiants, un d'aquests tallers d'estiu per estudiants, i que lamentablement es van acabar, bueno, perquè l'Ajuntament de Sitges, no, que era el que pagava el camp aquest, es va deixar de pagar. I clar, es va anar, com totes les excavacions, es comença per dalt, es va baixant, i la part més antiga, que seria molt del segle XI i XII, que seria molt interessant, no s'ha pogut excavar.
Perquè de la Mare de Déu de Gràcia hi ha molt poca documentació?
Jo no conec cap.
Cap?
Antiga, cap. Hi ha explicacions però modernes, de que ja feien aplecs, que una vegada va caure en llamp i va matar amb un sitgetà que estava per allà, coses d'aquestes així, però documentació antiga no n'hi ha.
D'acord.
I si aquesta fos veritat, seria molt interessant.
Com deies tu, sí que tothom pot dir que és una església medieval, per la tipologia, però res més enllà d'això. I està veure si aquesta era l'església del castell de Miraupeix o no.
La capella del castell,
de Miraupeix o no.
D'això, seria molt interessant. Bueno, i deixant ja el castell i la Mare de Gràcia, doncs tot el terme de Miraupeix, que avui ens sembla bastant despoblat o que només hi ha 3 o 4 masies, curiosament, en el segle XIII potser n'hi havia 20 de masies. Sí. Tampoc no s'ha de creure que fossin masies robustes i grosses, podien ser una caseta amb el pagès, però estava parceladíssim, no era que fos d'un amo i que deixessin trossos els parcers, pagesos, no.
Sinó que veritablement cada pagès tenia el seu...
I cada un tenia nom al territori, de manera que n'hi havia doncs una vintena. Clar, amb el pas del temps, els més rics d'aquestes masies es van anar comprant les veïnes i van anar disminuint fins que han quedat les 3 o 4 que hi ha actualment, no?
D'acord, perquè ens tornes a refrescar la memòria, el terme de Miraupeix,
sí,
on començava i on acabava, més o menys.
Començava una mica més cap aquí de Terramar,
sí,
i acabava per Ponent, on acaba el terme de Sitges, dintre d'allò que en diuen els colls, vale?
Sí,
perquè
sí,
com a mínim sona, no? Els colls mira el peix.
D'acord.
Doncs els colls.
D'acord.
Allà s'acabava, no? I per la part de dalt, era una mena de triangle, per la part de dalt arribava fins a la Mata. No sé si algú sap què és la Mata, quan s'agafa la recta sortint de Vilanova i fa una curva, a la dreta,
sí,
hi ha una paret tallada, que és la de... la de la purificadora, la...
Sí, la de l'estació aquesta purificadora.
I a l'altre cantó d'aquesta paret tallada hi ha una casa, allò és la Mata.
Entesos.
Doncs arribava fins allà.
O sigui, la recta de la Mata porta precisament a la Mata. Aleshores, perquè tothom també ho tingui ben clar, quan anomenem Can Girona, Can Girona és una cosa, Miraupeix n'és una altra, o Can Girona formava part en el seu dia del que era el terme de Miraupeix.
Era una de les masies del terme de Miraupeix.
D'acord.
I actualment ja només queden doncs Can Girona, la sínia del rei, que no sé si ho sap, al costat del torrent, quan amb aquell càmping que es diu els Garrofers,
el càmping Sitges,
si es centra el càmping Sitges, a sota hi ha la riera,
sí,
i a l'altre cantó de la riera hi ha una casa, allò és la sínia del rei.
D'acord.
Pues hi quedava Can Girona, la sínia del rei, Can Pere Pau,
i Can Pere Pau, que és el masia que queda a l'interior del golf,
aquella quadrada que està dintre el golf, està tapiada actualment. Després la masia de Miraupeix, que està enrunada, és el que va ser durant molts anys.
La masia de Mireu Peix, que és la que està immediatament davant de l'hotel Dolce, ara, al costat d'aquell viar,
que
és la que
està
a sota la Mare
de Gràcia, i a sota hi ha la masia de Mireu Peix. I després, vull dir, jo ja començo a dir que ja han desaparegut, perquè és que ja n'hi ha tan poques, després Campell, Campell també era Mireu Peix, que ara que estigués aquí de la Riera, ja dic que començava Mireu Peix abans de Terramar, eh? Mireu Peix i...
Per què? També, per refrescar la memòria, la masia que hi ha a Campell, a dalt de tot,
sí,
de Campell.
Allò és Campera Mestre.
Allò és Campera Mestre.
Sí. Allà hi havia dues masies, la Campera, la masia, allò eren casetes. Hi havia Campera Mestre i una altra caseta que es deia el Tancat de la Lleona. Sí, no té res a veure, uau, no. Doncs era...
El que passa que és molt gràfic aquesta denominació, eh? Veràs, clar, el Tancat de la Lleona.
Era de Can Lleó, a Can Baró,
sí,
al costat de l'autòdrom, hi ha una caseta al costat que diu el Maset d'en Lleó.
Ah, entesos.
D'en
Lleó.
Del senyor Lleó, no del Lleó.
Per tant, la Lleona què era?
La senyora del Lleó. Una que va anar a parar del Maset d'en Lleó al Tancat de la Lleona.
D'acord. Doncs, caramba.
Però això no eren masies, però
sí, sí, vols dir que eren casetes.
Era Campell, era Campell.
D'acord. Doncs aquest és l'entorn inicial de Mireu Peix, que continuarem, òbviament, explicant en una propera ocasió, i a veure si l'Ignasi ens sabrà trobar algun altre lloc de Catalunya on aparegui el terme Mireu Peix o Miro Peix. Poden dir les dues coses que no prendran mal, eh? Una altra cosa és dir enxufa i endoll, això no. Però això sí que ho poden dir.
Perquè enxufa és castellanisme, i això és inadmissible.
És inadmissible, eh? Intolerable. 11:47, Ignasi, gràcies. Fins la propera.